Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Nadal demana apartar immediatament els assetjadors en el moment que hi hagi denúncia. La Universitat Autònoma assegura que ha fet tot el que podia, tant en el cas del catedràtic de Física com el de Literatura Hispànica. Sergi Corral.
El catedràtic de Literatura Hispànica ha estat també destituït com a coordinador de la selectivitat. El conseller d'Universitats, Quim Nadal, reclama contundència i ser més proactius.
Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
Estabilitzat i en vies de control l'incendi de la Vall d'Aran, que fins ara ha cremat 150 hectàrees.
El foc es va iniciar ahir la tarda i a hores d'ara els pompiers de l'Aran ja han aconseguit allunyar les flames de la població de Canejan.
Lleida, TV Viella, Álvaro Ordóñez.
Estabilitzat l'incendi que crema des de les 4 i mitja de la tarda d'ahir al terme municipal de Canejan. Afortunadament aquesta situació estava prevista per a fer-se de forma controlada de cara a l'any que ve arrel del pla de gestió i prevenció de focs que té el Consell General d'Aran i que ha estat relativament fàcil de controlar. Tot i això, el foc ha cremat més de 150 hectàrees a uns 200 metres de la població de Canejan.
Salut vacunarà els nadons contra la bronquiolitis, una malaltia que té una especial incidència en els menors de 2 anys.
El departament també dona per acabada l'alerta sanitària per la Covid. 3 anys després de l'estat d'alarma per la pandèmia, la comissió tècnica ha decidit desactivar la fase de prealerta del Procicat. Així ho ha explicat el conseller Manel Balcells.
Avui, després de la reunió de la comissió tècnica, desactivem oficialment la fase de prealerta del Procicat. 3 anys després, gairebé exactes, de que es va determinar l'estat d'alarma a tot l'estat espanyol.
En marxa la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que enguany compta amb una aportació de la Generalitat de 250.000 euros per fer que el recinte firal augmentés en un 30% el seu espai expositiu.
Així ho han explicat l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, durant la inauguració de la 150a edició de la Fira, on han remarcat la seva importància i la consolidació.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas-Guix, ha inaugurat aquest matí la 150a Fira de Sant Josep.
Des de la Fira de Bestiar en la Mollerussa, que com dèiem acabava de rebre el ferrocarril i veia l'obertura del canal d'Urgell, fins a arribar a l'actual format on la maquinària i els productes agrícoles són els grans protagonistes.
En cultura, descoberta una cova amb gravats prehistòrics inèdits a la Febró, al Baix Camp.
El complex subterrani de la Cova de la Vila conserva un dels conjunts d'art post-paleolític més importants de l'art mediterrani.
Baix Camp Ràdio, Laura Navarro.
Juli Serrano, un dels espeleòlegs, explica com es va trobar els gravats.
El primer que faig és començar a donar una volta per la paret, aviam si allò tenia més continuacions, i vaig veure que no. Però llavors sí que vaig veure que a la banda de baix, sobretot, hi havia dibuixos que jo en tenia, com una vaca, com un cavall, i llavors quan me'n vaig donar compte que allò eren uns gravats.
Als esports, Roger Sánchez, del Barça femení, rep el València en el partit que obre una nova jornada de la Lliga Femenina.
Les blaugranes busquen mantenir el ple de punts al capdavant de la Lliga en un duel que s'avança per donar descans a l'equip de cara al partit de dimarts a Roma, als quarts de final de la Lliga de Campiones.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un cap de setmana ja a les portes que ens ha de portar, bàsicament, alguns moments de núvols, 4 ruixats escadussers i una temperatura que no serà especialment alta, per tant baixa una mica respecte als últims dies. Al llarg de les immediates hores, fins demà mig matí aproximadament, molts núvols a la costa i al prelitoral i fins i tot amb alguns plogims a les comarques de Girona, algunes roines, també algun ruixat al nord de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poca cosa de moment. Pel que fa demà, despertarem abundants al nord del país, també a la costa. Després, a la tarda, tindrem algun xàfec a les Terres Terres de l'Ebre i també al Pirineu, així com al nord de Girona, i demà el vent no especialment fort, amb una temperatura com la d'avui. El diumenge tindrem alguns núvols al matí a la Catalunya central, amb algun plogim, i durant la tarda algun ruixat més important al Prepirineu i les comarques de Girona i Barcelona, especialment ja avançada la tarda de diumenge. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Terrassa torna a brillar amb el seu festival de jazz. Matinals a places i parcs, pícnic jazz Vallparadís i la nova jazzcava com a principal escenari de figures internacionals i de casa. 42è Festival Jazz Terrassa, del 8 al 26 de març. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Xoc entre la Universitat Autònoma i la Conselleria d'Universitats a propòsit dels darrers casos d'assetjament denunciats a l'UAB que afecten a dos catedràtics de física i de filologia espanyola. Quim Nadal reclama ser més proactiu i apartar preventivament els docents en el moment que hi hagi denúncia. Des de la universitat es defensen dient que això no és legal.
Mentrestant, el catedràtic de filologia hispànica investigat per assetjament laboral i sexual en un cas també ha estat destituït com a coordinador de la selectivitat. Tot plegat, però després que la delegació de la CGT a l'Autònoma hagi assegurat que també avui que ja va denunciar el cas a la Generalitat el juny. Enmig d'aquest enrenou, avui tant el conseller com universitat han volgut sortir al pas de les crítiques i donar explicacions dels protocols aplicats tant en el cas del catedràtic de filologia, conegut ahir, com en el de física i condemnat ja penalment.
El conseller Quim Nadal ha demanat ser més proactius i apartar preventivament professors o catedràtics de seguida que hi hagi denúncia. David Amador.
En declaracions a Ràdio Estel, Joaquim Nadal s'ha referit als dos casos coneguts els últims dies a la UAB. El conseller de Recerca i Universitats ha estat contundent.
Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
Nadal també s'hi ha pronunciat sobre el cas del coordinador de la selectivitat acusat per assetjament a l'Autònoma.
S'ha de separar la poma del cistell, eh? I aquesta és una qüestió que per mi és innegociable, és una obligació moral i política actuar amb contundència per evitar qualsevol perversió del tema, no? És possible que el cas hagués estat latent en l'òrbita de l'administració, però vull assenyalar que tan bon punt jo, conseller de Recerca i Universitats, me n'assabento, no del cas de l'Autònoma com a tal, sinó de la derivació cap a l'ESPAU, radicalitat absoluta.
Joaquim Nadal, a més, ha reiterat que la resposta del Departament de Recerca i Universitats davant qualsevol cas d'assetjament sexual i violència de gènere als centres universitaris catalans ha estat, és i serà, ha dit, contundent i fulminant.
Gràcies, David. Doncs des de l'Autònoma també ja hi han respost. Sobre el catedràtic de física asseguren no haver-lo pogut apartar abans perquè això hagués pogut anul·lar el procés penal engegat contra ell. En definitiva, l'Autònoma assegura que ha fet tot el que es podia en els dos casos d'assetjament denunciats en els últims dies. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
La secretària general de l'Autònoma, Esther Zapater, afirma que en els dos casos es van obrir expedients i es van emprendre diferents mesures. No obstant això, no es va poder separar de la docència cap dels dos fins que s'ha completat tot un procés, en el primer cas penal i en el segon administratiu.
El nostre ordenament és contradictori i, per tant, contradictori en el sentit processal del terme, que vol dir que qualsevol actuació que es fa una de les parts s'ha de traslladar en l'altra i l'altra té el dret a formular-ne al·legacions. I per això té uns terminis.
La Comissió d'Acompanyament a les Víctimes, però, diu el contrari i denuncia que la direcció de la universitat no ha pres mesures, malgrat haver vist captures de converses de contingut sexual entre el docent de Filosofia i Lletres i un alumne.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen una nova suposada agressió sexual, en aquest cas a un alumne a l'Institut La Segarra de Cervera.
Es tractaria d'una agressió sexual i una situació continuada a un alumne de 15 anys per part de dos alumnes que cursen tercer d'ESO. Els fets ja han estat denunciats per part d'un dels progenitors de l'agredit. S'haurien produït a l'interior de la classe. Els Mossos han confirmat que van rebre una denúncia el 24 de gener i el cas ja l'han derivat a la Fiscalia de Menors.
I avui també hem d'explicar que la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un noi de 23 anys per una agressió sexual a un menor de 14 anys d'Almeria.
L'arrestat va conèixer l'adolescent per un... se'n va guanyar la confiança i va desplaçar-se fins a Almeria per mantenir-hi una trobada sexual.
Tot plegat en un context en què els casos d'assetjament augmenten i es tornen més violents. A més, des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa adverteixen que aquestes conductes es troben en edats cada vegada més joves. Tot i el protocol de la Generalitat per afrontar aquests casos, les víctimes d'assetjament es queixen de la falta d'acompanyament entre iguals, per exemple, dels companys de classe. Olot FM, Aniol Puigbert.
Segons el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, la violència i el maltracte entre estudiants creix i els experts detecten conductes més violentes en edats més primerenques. La Generalitat té un protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals, que marca unes pautes d'actuació. En l'última instància d'aquest protocol, inspectors d'educació avaluen el cas i col·laboren amb les parts implicades per decidir com actuar. La psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, explica en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió que l'entorn pot ajudar a fer que les relacions canviïn. Però precisament les víctimes es queixen d'una falta de col·laboració i acompanyament per part del grup classe.
A vegades les víctimes el que et relaten de bullying és... Va, la persona en concreta diu, però el que em sap més greu, inclús avui un adolescent m'ho deia, és que l'altra gent no va fer res. És que l'altra gent és partícip, passiva de tot això. Però clar, també el grup és, potser jo me n'aparto perquè potser seré el següent.
La psicòloga Maria Àngels Domínguez explica que ara, amb l'arribada de les xarxes socials, els casos d'assetjament se segueixen perpetuant a distància i que l'educació segueix sent l'única solució davant d'aquestes circumstàncies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi avui, en aquest cas a la Vall d'Aran, que a aquesta hora continua estabilitzat i en vies de ser controlat. En total hauria cremat unes 150 hectàrees de massa forestal. El foc es va iniciar ahir la tarda. Lleida TV, Viella, Álvaro Ordóñez.
Estabilitzat l'incendi que crema des de les 4 i mitja de la tarda d'ahir al terme municipal de Canejan. Afortunadament aquesta situació estava prevista per a fer-se de forma controlada de cara a l'any que ve arrel del pla de gestió i prevenció de focs que té el Consell General d'Aran i que ha estat relativament fàcil de controlar. Tot i això, el foc ha cremat més de 150 hectàrees a uns 200 metres de la població de Canejan, però no s'han hagut de lamentar cap tipus de pèrdua personal, sinó que sol materials. En aquest sentit, dues bordes han quedat totalment calcinades degut a que ha superat el perímetre marcat de l'equip de pompiers i emergències. A primera hora d'aquest matí han començat els treballs d'acompanyament del foc que seguiran a les properes hores de l'extinció definitiva d'aquest foc. Ho explica Manel Bosch, major de pompiers i emergències.
És una superfície que coneixem i que sabíem quines maniobres hauríem de fer. Per això estem fent el flanc dret en l'acompanyament, perquè podríem anar a fer l'extinció, però no, la volem fer l'acompanyament d'un dels eixos que vam dir de protecció.
Les causes per les que s'ha produït aquest incendi encara es desconeixen i el grup de Medi Ambient ja treballa per a conèixer-ne l'origen.
I en aquest context de sequera, els experts segueixen pendents de les previsions a mitjà i llarg termini. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia no dubten en dir en què ens espera una primavera més càlida del normal. Però hi ha discrepàncies pel que fa al pronòstic de precipitacions. Jordi Casino.
Un escenari, doncs, del tot incert, però que a priori no fa preveure un final a curt o mig termini de la greu situació de sequera que viu Catalunya i sobretot en les comarques de Girona i de Barcelona. Ramon Pascual és el cap de predicció de la seu a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Una temperatura per sobre del normal, és a dir, una primavera càlida, relativament càlida, i en quant a precipitacions, malauradament, el que sembla és que podria ser més aviat seca. Però ja us dic que hi ha altres fonts d'informació, com la predicció estacional del model del Centre Europeu, que això ho matitza i que més aviat diria que podríem estar per sobre de la... o sigui, una mica humida, no?, la primavera.
Pel que fa a l'hivern, aquest ha estat lleugerament més càlid i sec del que és normal, sobretot el mes de desembre, amb una anomalia de 3 graus. Per contra, gener i febrer han estat més freds que de costum. I per territoris, a Girona i a Barcelona és on més calor ha fet i on menys precipitació hi ha hagut, mentre que a les comarques de Lleida l'hivern ha estat més plujós del que és habitual.
Mentrestant, entitats a favor d'una gestió pública i eficient de l'aigua alerten que l'aposta de la Generalitat per la dessalinització d'aigua de mar i el reaprofitament d'aigua regenerada farà que gastem encara més aigua. Tot plegat en un context de sequera en què fa 30 mesos que no plou amb intensitat al país. Edgar Sapinya.
L'esforç ha d'anar encaminat a aprofitar millor l'aigua i no a disposar-ne de més, defensen entitats com Aigua és Vida. Per això critiquen que la Generalitat incideixi en les grans inversions per obtenir més aigua potable en comptes de limitar-ne encara més el seu ús. Ho ha dit en declaracions a la xarxa el portaveu d'Aigües Vida, Dante Macho.
Cal contenir la demanda d'aigua i no seguir creixent l'oferta, perquè al final l'entrada de noves infraestructures com la desalinització i la regenerada ens portaran a un augment de la demanda, no? Totes les planificacions caminen cap a l'augment de la demanda i com veiem en aquest context de sequera, que fa més de 2 anys que no plou, no tenim prou aigua.
Aigües Vida demana a més que els ajuntaments apostin decididament per la realització d'aquest servei essencial i que la sequera no sigui una oportunitat per encarir les factures.
Doncs encara al voltant de la sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua restringeix l'accés al pantà de Sau per motius de seguretat. Els experts alerten que el fang que hi ha a la zona pot ser perillós perquè la gent hi quedi atrapada. La mesura ha estat consensuada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova de Sau i serà efectiva durant 3 setmanes. El nou FM, Meritxell Garriga.
L'accés quedarà totalment restringit com a mínim durant 3 setmanes per motius de seguretat. I és que arran dels treballs que s'estan fent per desembassar l'aigua cap al pantà de Susqueda i per treure els peixos que hi queden, unes 60 tones en total, els fangs que queden al fons i a la llera són densos i perillosos. Alerten que tant les persones com els animals hi poden quedar atrapats. És per això, i amb la previsió que molta gent volgués apropar-se per veure la situació del pantà, que s'ha decidit restringir totalment l'accés a la llera, concretament a menys de 100 metres de la làmina de l'aigua i a l'àrea d'esplai del pantà. S'han instal·lat cartells a la rotonda de Folgueroles alertant dels vehicles que no poden arribar fins al pantà i també s'han posat un altre a l'aparcament que hi ha abans d'arribar a la presa de Sau. Aquesta mesura arriba després que el cap de setmana passada es decidí recuperar el control d'accés que ja s'havia fet a la zona durant la temporada d'estiu per evitar massificacions que s'acosten al pantà per veure el baix nivell d'aigua en què es troba i també l'església de Sant Romà completament al descobert, el que han anomenat com a turisme de sequera. Pel mateix motiu també quedarà tancat el punt d'informació del pantà.
Salut vacunarà els més petits contra el virus respiratori sincicial, el causant de la bronquiolitis, una malaltia que té una especial incidència en els menors de 2 anys. El conseller Manel Balcells també ha anunciat que la comissió tècnica ha decidit desactivar la fase de prealerta del Procicat per la Covid-19, pràcticament 3 anys després de l'inici de l'estat d'alarma. Liam Pallarès.
El conseller de Salut, Manel Balcells, no ha donat massa detalls sobre la qüestió, però ha explicat que seguiran l'exemple de Galícia, que va anunciar dimecres la posada en marxa de les vacunacions durant la tardor. Balcells ho ha dit a la Vall d'Aran.
Els de Galícia se'ns han adelantat una mica també, però per poquet, per poquet. És una mesura que tenim prevista també i que l'anunciarem també en temps i forma, però ho tenim tot preparat perquè així passi.
Balcells ha comunicat després de 3 anys la fi de l'estat de prealerta sanitària del Procicat per la Covid-19. El conseller ha assegurat que cal aprendre d'aquesta pandèmia i enfortir el sistema sanitari.
És un abans i un després, jo diria, pel conjunt de la ciutadania d'aquí, de tot arreu, i que hem de prendre lliçons. Aquesta pandèmia ens ha marcat. Hem de saber com afrontar futures pandèmies, sobretot com hem de tractar la nostra gent gran, la gent de les residències, el conjunt del sistema sanitari s'ha d'enfortir i ara ens toca això, ens toca aquest repte d'enfortir el sistema sanitari.
En les seves declaracions, Balcells ha volgut agrair l'esforç de la ciutadania i dels professionals sanitaris durant tot aquest període pandèmic.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, jornada més tranquil·la avui a borses, que han tancat en positiu. Malgrat tot, els moviments dels darrers dies ha provocat cert neguit, sobretot en aquells usuaris que tenen una hipoteca contractada. En aquest sentit, la plataforma d'hipoteques en línia, Trioteca, recomana a les famílies canviar de variable a fixa la hipoteca, ja que tots els indicis apunten a que el preu del diner continuarà pujant.
El director executiu d'aquesta plataforma, Ricard Garriga, posa un exemple de com pot afectar aquest increment dels tipus a una butxaca d'un consumidor amb una hipoteca de 200.000 euros. Són declaracions a la xarxa.
Cada 1% que puja l'Euríbor, puja la quota 100 euros. Què vol dir? Que si algú durant aquest mes se li fa la revisió, li pujaran automàticament 400 euros a la quota mensual per la mateixa casa. Per tant, més de 4 milions de famílies que encara tenen la hipoteca variable, el que recomanem és que se la canviïn a una mixta, a una fixa, però que no esperin, perquè això té pinta de continuar pujant.
Ricard Garriga diu que malgrat aquest panorama financer, el Banc Central Europeu ha primat la contenció de la inflació.
I l'Ajuntament de Barcelona destina més de 5 milions d'euros de l'import turístic a 39 projectes. Té l'objectiu de fomentar activitats culturals, mantenir un turisme de qualitat, gestionar l'arribada de visitants, així com corregir els efectes conflictius que genera el turisme. Gonzalo Larumbe.
Al llarg del mandat s'han invertit 54 milions d'euros, amb més de 400 projectes, dels quals 17 milions han sigut transferències al Consorci de Turisme Barcelona i 36 milions a projectes impulsats pel mateix Ajuntament per al desenvolupament econòmic i promocional de la ciutat. També es van destinar activitats de diferents districtes i festivals, com el Barcelona Llum, el Festival Grec, la celebració de Cap d'Any o la Mercè. L'objectiu és descentralitzar i atraure els turistes a tots els barris. Això ho ha explicat el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Mercè.
Estem parlant d'un paquet molt diversificat. Us tenen un eix que és descentralitzar les tendències culturals de la ciutat, per tant, incidir en aquells elements que poden ajudar els turistes i els visitants a decidir entendre elles i la ciutat, i òbviament que tinguin un impacte important amb el teixit econòmic de la ciutat i, per tant, que actuïn com un renovador, com un incentivador d'activitat comercial a la ciutat.
L'Ajuntament ha posat un recàrrec municipal aquest any, que suposarà uns ingressos addicionals de 52 milions d'euros.
Presó provisional per tres detinguts relacionats amb la desaparició d'un home de Torreforta, el cadàver del qual va aparèixer aquest dimarts en un pou a 21 metres de profunditat al Perelló.
La víctima havia desaparegut al barri de Torreforta el mes de maig de l'any passat. El seu cadàver va aparèixer en un pou prop d'una caseta a la zona de les plages del Perelló, al Baix Ebre. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. Ahir es va aixecar el secret de sumari. Ara el cas passarà en mans dels jutjats de Tarragona.
En territori, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha enviat aquest divendres un missatge tranquil·litzador a l'Ajuntament de Valls després que ahir, juntament amb les associacions veïnals, alertessin en una roda de premsa que el futur recorregut dels trens de mercaderies del corredor mediterrani poguessin atravessar la ciutat. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
En aquest aspecte, des del consistori lamentaven que el Ministeri no se'ls informés del projecte. Avui, però, el secretari general d'Estat d'Infraestructura, Xavier Flores, s'ha posat a disposició de l'alcaldessa per a qualsevol informació i ha aclarit que en cap cas es contempla que aquests trens passin per Valls.
Vaig aclarir això perquè també crec que, bueno, evidentment tinc una bona relació amb l'alcaldessa, amb l'Ajuntament de Valls, i estic a la seva disponibilitat quan vulguin qualsevol precisió i parlar-ne. Però sí que aclariria, no hi ha traçats del corredor mediterrani, el corredor mediterrani no passa per Valls, no passarà. O sigui, s'ha fet un estudi d'alternatives, que hi havia moltes alternatives respecte a l'opció per l'interior, de mercaderies, de com passar un bypass de mercaderies per l'interior. Hem estudiat moltes alternatives, però que sí que puc avançar que ara estem treballant amb una voluntat de definir l'alternativa.
Flores ha avançat que l'estiu tindran definida una alternativa al projecte de mercaderies i ha remarcat que amb l'estudi formatiu del ramal ferroviari de Picamoixons permetrà una millor connectivitat entre Valls, Reus i Tarragona pel que fa al transport de viatgers de Rodalies.
En cultura, descoberta una cova amb gravats prehistòrics inèdits a la Febró, al Baix Camp. El complex subterrani de la Cova de la Vila conserva un dels conjunts d'art postpaleolític més important de l'arc mediterrani. Baix Camp Ràdio, Laura Navarro.
La descoberta dels gravats es va produir el 13 de maig del 2021 en el transcurs d'unes exploracions que van donar a trobar una gatera que donava pas a una sala oval de més de 90 metres quadrats. S'han trobat diferents representacions, com figures zigazagues i trossos lineals entre altres. Els gravats s'han pogut conservar gràcies a tenir una superfície tova i humida, i els canvis de condicions atmosfèriques a la sala podrien alterar la conservació del panell. Juli Serrano, un dels espeleòlegs, explica com es va trobar els gravats.
El primer que faig és començar a donar una volta per la paret, a veure si allò tenia més continuacions, i vaig veure que no. I llavors, al fixar-me en una de les parets, és quan em vaig donar compte de que hi havia una sèrie de ratlles i gravats, que al principi no els entenia, però llavors sí que vaig veure que a la banda de baix, sobretot, hi havia dibuixos que jo entenia, com una vaca, com un cavall, i doncs quan me'n vaig donar compte que allò eren uns gravats.
A més, en el marc del Pla de Gestió de l'Art Rupestre de Catalunya, del Departament de Cultura, s'estan duent a terme tasques de protecció del panell, com posant el jaciment com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de zona arqueològica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça femení rep des de les 7 del València a l'estadi Johan Cruyff en partit que obre la 22a jornada de la Lliga Femenina. Amb el duel a l'Equador de la primera meitat, minut 23, sorpresa, triomf parcial del València 0-1 amb el gol de Jiménez al minut 11. El primer equip masculí rebrà diumenge el Real Madrid al Camp Nou amb la baixa confirmada de Pedri, amb qui no es vol forçar el retorn després d'un mes lesionat. El president blaugrana Joan Laporta ha enviat un missatge a l'afició en què diu que hi ha qui vol desestabilitzar l'equip i a mitjà termini apropiar-se del club.
La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip i a mig termini, controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem. Però ara vull que ens concentrem en animar l'equip aquest diumenge. Per tant, culers, aquest diumenge veniu a animar l'equip més que mai.
Espanyol i Girona tenen aquest dissabte ja partit de la 26a jornada de Lliga. Els ja punts per sobre del descens visiten el Rayo en un partit especial per al tècnic Michel Sánchez.
He nascut en Vallecas i bueno, la meva trajectòria com jugador i també com a entrenador és en el Rayo. És un partit molt especial que no m'agrada jugar, però és el que toca i ja està. Espero que l'equip pot fer un gran partit per guanyar, perquè ho necessiten molt.
A dos quarts de set serà el torn de l'Espanyol que rep el Celta. Els blanquiblaus són tot just un punt per sobre del perill. El partit arriba després de conèixer la primera convocatòria del golejador blanquiblau, José Lomato, amb la selecció espanyola.
Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de poder estar aquí, así que no os voy a defraudar y lo voy a dar todo.
En bàsquet, el Barça rep l'Estrella Roja al Palau Blaugrana 8:45 en nova cita de l'Eurolliga. El tècnic Sergi Cristius és conscient que arriben els partits definitius.
Entramos la fase ya final de temporada regular. Cada partido tiene muchísimo valor para los equipos que está peleando para ventaja de campo, para equipos que está peleando para entrar en el playoff. Y es, ¿no? Ya empezamos a hablar un poco que cada partido ya tiene valor de oro, ¿no?
Això és tot pel que fa als esports fins ara.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Que la gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa't en el teu ajuntament o a diva.cat/serveigentgran. Diputació de Barcelona.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa, ho tinc clar. Això que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line, i té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema preciós que parla de l'aigua. El recita l'Àger i ho fa tan bé que podrem imaginar que som a la vora d'un riu o a la riba del mar. El sentim?
Hola, embaladits. Em dic Àger. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que he escollit es titula Aigua on vas i l'he escrit Federico García. He escollit aquest poema perquè un dia el vaig escoltar i em va agradar molt. L'aigua m'agrada molt perquè és molt saludable. Aigua, on vas? Rient vaig pel riu a les vores del mar. Mar, on vas? Riu amunt vaig buscant font on descansar. Xop, i tu què faràs? No vull dir-te res. Jo, tremolar, que desitjo que no desitjo, pel riu i pel mar. Quatre ocells sense rumb, ara el xop estan.
Has escollit un poema preciós. Gràcies, Àger. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Nadal demana apartar immediatament els assetjadors en el moment que hi hagi denúncia. La Universitat Autònoma assegura que ha fet tot el que podia, tant en el cas del catedràtic de Física com el de Literatura Espanyola, Sergi Corral.
El catedràtic de Literatura Espanyola està també destituït com a coordinador de la selectivitat. El conseller d'Universitats, Quim Nadal, reclama contundència i ser més proactius.
Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
Estabilitzat i en vies de control l'incendi de la Vall d'Aran, que fins ara ha cremat 150 hectàrees.
El foc es va iniciar ahir la tarda i a hores d'ara els pompiers d'Aran ja han aconseguit allunyar les flames de la població de Canejan.
Lleida, Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
Estabilitzat l'incendi que crema des de les 4 i mitja de la tarda d'ahir al terme municipal de Canejan. Afortunadament, aquesta situació estava prevista per a fer-se de forma controlada de cara a l'any que ve arrel del pla de gestió i prevenció de focs que té el Consell General d'Aran i que ha estat relativament fàcil de controlar. Tot i això, el foc ha cremat més de 150 hectàrees a uns 200 metres de la població de Canejan.
Salut vacunarà els nadons contra la bronquiolitis, una malaltia que té una especial incidència en els menors de 2 anys.
El departament també dona per acabada l'alerta sanitària per la Covid. 3 anys després de l'estat d'alarma per la pandèmia, la comissió tècnica ha decidit desactivar la fase de prealerta del Procicat. Així ho ha explicat el conseller Manel Balcells.
Avui, després de la reunió de la comissió tècnica, desactivem oficialment la fase de prealerta del Procicat. 3 anys després, gairebé exactes, de que es va determinar l'estat d'alarma a tot l'estat espanyol. No?
En marxa la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que enguany compta amb una aportació de la Generalitat de 250.000 euros per fer que el recinte firal augmenti en un 30% el seu espai expositiu.
Així ho han explicat l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, durant la inauguració de la 150a edició de la Fira, on han remarcat la seva importància i la consolidació.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas-Guix, ha inaugurat aquest matí la 150a Fira de Sant Josep.
Des de la Fira de Bestiar en la Mollerussa, que, com dèiem, acabava de rebre el ferrocarril i veia l'obertura del canal d'Urgell, fins a arribar a l'actual format on la maquinària i els productes agrícoles són els grans protagonistes.
En cultura, descoberta una cova amb gravats prehistòrics inèdits a la Febró, al Baix Camp.
El complex soterrani de la Cova de la Vila conserva un dels conjunts d'art postpaleolític més importants de l'art mediterrani.
Baix Camp Ràdio, Laura Navarro.
Juli Serrano, un dels espeleòlegs, explica com es va trobar els gravats.
El primer que faig és començar a donar una volta per la paret, aviam si allò tenia més continuacions, i vaig veure que no. Però llavors sí que vaig veure que a la banda de baix, sobretot, hi havia dibuixos que jo en tenia, com una vaca, com un cavall, i llavors com em vaig donar compte que allò eren uns gravats.
I en esports, Roger Sánchez, del Barça femení, rep el València en el partit que obre una nova jornada de la Lliga Femenina.
Amb empat a 1 al marcador, quan hem superat la mitja hora de joc, les blaugranes busquen mantenir el ple de punts al capdavant de la Lliga en un duel que s'avança per donar descans a l'equip de cara al partit de dimarts a Roma, als quarts de final de la Lliga de Campiones.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrir obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un cap de setmana ja a les portes, que ens ha de portar, bàsicament, alguns moments de núvols, quatre ruixats escadussers i una temperatura que no serà especialment alta, per tant baixa una mica respecte als últims dies. Al llarg de les immediates hores, fins demà a mig matí aproximadament, molts núvols a la costa i al prelitoral i fins i tot amb alguns plogims a les comarques de Girona, algunes roines, també algun ruixat al nord de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poca cosa de moment. Pel que fa demà, despertarem amb aquests núvols abundants al nord del país, també a la costa. Després, a la tarda, tindrem algun xàfec a les Terres de l'Ebre i també al Pirineu, així com al nord de Girona, i demà el vent no especialment fort, amb una temperatura com la d'avui. El diumenge tindrem alguns núvols al matí a la Catalunya central, amb algun plogim, i durant la tarda algun ruixat més important al Prepirineu, comarques de Girona i Barcelona, especialment ja avançada la tarda de diumenge. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Xoc entre la Universitat Autònoma i la Conselleria d'Universitats a propòsit dels darrers casos d'assetjament denunciats a la UAB que afecten a dos catedràtics de física i de filologia hispànica. Quim Nadal reclama ser més proactiu i apartar preventivament els docents en el moment que hi hagi denúncia. Des de la universitat es defensen dient que això no és legal.
Mentrestant, el catedràtic de filologia hispànica investigat per assetjament laboral i sexual en un cas també ha estat destituït com a coordinador de la selectivitat. Tot plegat, però, després que la delegació de la CGT a l'Autònoma hagi assegurat també avui que ja va denunciar el cas a la Generalitat el juny passat. Enmig d'aquest enrenou, avui tant conseller com universitat han volgut sortir al pas de les crítiques i donar explicacions dels protocols aplicats tant en el cas del catedràtic de filologia conegut ahir com també en el de física i condemnat ja penalment.
El conseller Quim Nadal ha demanat ser més proactius i apartar preventivament professors o catedràtics de seguida que hi hagi denúncia. David Amador.
En declaracions a Ràdio Estel, Joaquim Nadal s'ha referit als dos casos coneguts els últims dies a la UAB. El conseller de Recerca i Universitats ha estat contundent.
Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
Nadal també s'hi ha pronunciat sobre el cas del coordinador de la selectivitat acusat per assetjament a l'Autònoma.
S'ha de separar la poma del cistell, i aquesta és una qüestió que per mi és innegociable, és una obligació moral i política actuar amb contundència per evitar qualsevol perversió del tema, no? És possible que el cas hagués estat latent en l'òrbita de l'administració, però vull assenyalar que tan bon punt jo, conseller de Recerca i Universitats, m'assabento, no del cas de l'Autònoma com a tal, sinó de la derivació cap a l'ESPAU, radicalitat absoluta.
Joaquim Nadal, a més, ha reiterat que la resposta del Departament de Recerca i Universitats davant qualsevol cas d'assetjament sexual i violència de gènere als centres universitaris catalans ha estat, és i serà, ha dit, contundent i fulminant.
Gràcies, David. Doncs des de l'Autònoma també ja han respost sobre el catedràtic de física. Asseguren no haver-lo pogut apartar abans perquè això hagués pogut anul·lar el procés penal engegat contra ell. En definitiva, l'Autònoma assegura que ha fet tot el que es podia en els dos casos d'assetjament denunciats en els últims dies. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
La secretària general de l'Autònoma, Esther Zapater, afirma que en els dos casos es van obrir expedients i es van emprendre diferents mesures. No obstant això, no es va poder separar de la docència cap dels dos fins que s'ha completat tot un procés, en el primer cas penal i en el segon administratiu.
El nostre ordenament és contradictori i, per tant, contradictori en el sentit processal del terme, que vol dir que qualsevol actuació que es fa una de les parts s'ha de traslladar en l'altra i l'altra té el dret a formular-ne al·legacions. I per això té uns terminis.
La Comissió d'Acompanyament a les Víctimes, però, diu el contrari i denuncia que la direcció de la universitat no ha pres mesures, malgrat haver vist captures de converses de contingut sexual entre el docent de Filosofia i Lletres i un alumne.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen una nova suposada agressió sexual, en aquest cas a un alumne de l'Institut La Segarra de Cervera.
Es tractaria d'una agressió sexual i una situació continuada a una alumna de 15 anys per part de dos alumnes que cursen tercer d'ESO. Els fets, que hi han estat denunciats per part d'un dels progenitors de l'agredit, s'haurien produït a l'interior de la classe. Els Mossos han confirmat que van rebre una denúncia el 24 de gener. El cas ja l'han derivat a la Fiscalia de Menors.
I avui també hem d'explicar que la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un noi de 23 anys per una agressió sexual a un menor de 14 anys d'Almeria.
L'arrestat va conèixer l'adolescent per un videojoc, se'n va guanyar la confiança i va desplaçar-se fins a Almeria per mantenir-hi una trobada sexual.
Tot plegat en un context en què els casos d'assetjament augmenten i es tornen més violents. A més, des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa adverteixen que aquestes conductes es troben en edats cada vegada més joves. Tot i el protocol de la Generalitat per afrontar aquests casos, les víctimes d'assetjament es queixen de la falta d'acompanyament entre iguals, per exemple, dels companys de classe. Olot FM, Aniol Puigvert.
Segons el Centre de Salut Mental, Infantil i Juvenil, la violència i el maltracte entre estudiants creix i els experts detecten conductes més violentes en edats més primerenques. La Generalitat té un protocol de protecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals que marca unes pautes d'actuació. En l'última instància d'aquest protocol, inspectors d'educació avaluen el cas i col·laboren amb les parts implicades per decidir com actuar. La psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, explica en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió que l'entorn pot ajudar a fer que les relacions canviïn, però precisament les víctimes es queixen d'una falta de col·laboració i acompanyament per part del grup classe.
A vegades les víctimes el que et relaten de bullying és, va, la persona en concreta diu, però el que em sap més greu, inclús avui una adolescent m'ho deia, és que l'altra gent no va fer res. És que l'altra gent és partícip, passiva de tot això. Però clar, també el grup és, potser jo me n'aparto perquè potser seré el següent.
La psicòloga Maria Àngels Domínguez explica que ara, amb l'arribada de les xarxes socials, els casos d'assetjament se segueixen perpetuant a distància i que l'educació segueix sent l'única solució davant d'aquestes circumstàncies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi, en aquest cas, a la Vall d'Aran, que aquesta hora continua estabilitzat i en vies de ser controlat. En total hauria cremat unes 150 hectàrees de massa forestal. El foc es va iniciar ahir la tarda. Lleida Televisió, Viella, Álvaro Ordóñez.
Estabilitzat l'incendi que crema des de les 4 i mitja de la tarda d'ahir al terme municipal de Canejan. Afortunadament aquesta situació estava prevista per a fer-se de forma controlada de cara a l'any que ve arrel del pla de gestió i prevenció de focs que té el Consell General d'Aran i que ha estat relativament fàcil de controlar. Tot i això, el foc ha cremat més de 150 hectàrees a uns 200 metres de la població de Canejan, però no s'han hagut de lamentar cap tipus de pèrdua personal, sinó que sol materials. En aquest sentit, dues bordes han quedat totalment calcinades degut a que ha superat el perímetre marcat de l'equip de pompiers i emergències. A primera hora d'aquest matí han començat els treballs d'acompanyament del foc que seguiran a les properes hores de l'extinció definitiva d'aquest foc. Ho explica Manel Bosch, major de pompiers i emergències.
És una superfície que coneixíem i que sabíem quines maniobres hauríem de fer. Per això estem fent el flanc dret en l'acompanyament, perquè podríem fer l'extinció, però no, la volem fer l'acompanyament en un dels eixos que vam dir de protecció.
Les causes per les que s'ha produït aquest incendi encara es desconeixen i el grup de Medi Ambient ja treballa per a conèixer-ne l'origen.
I en aquest context de sequera, els experts segueixen pendents de les previsions a mitjà i llarg termini. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia no dubten en dir en què ens espera una primavera més càlida del normal. Però hi ha discrepàncies pel que fa al pronòstic de precipitacions. Jordi Casino.
Un escenari, doncs, del tot incert, però que a priori no fa preveure un final a curt o mig termini de la greu situació de sequera que viu Catalunya i sobretot en les comarques de Girona i de Barcelona. Ramon Pascual és el cap de predicció de la seu a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Una temperatura per sobre del normal, és a dir, una primavera càlida, relativament càlida, i en quant a precipitacions, malauradament, el que sembla és que podria ser més aviat seca. Però ja us dic que hi ha altres fonts d'informació, com la predicció estacional del model del Centre Europeu, que això ho matitza i que més aviat diria que podríem estar per sobre de la... O sigui, una mica humida, no?, la primavera.
Pel que fa a l'hivern, aquest ha estat lleugerament més càlid i sec del que és normal, sobretot el mes de desembre, amb una anomalia de 3 graus. Per contra, gener i febrer han estat més freds que de costum. I per territoris, a Girona i a Barcelona, és on més calor ha fet i on menys precipitació hi ha hagut, mentre que a les comarques de Lleida l'hivern ha estat més plujós del que és habitual.
I encara al voltant de la sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua restringeix l'accés al pantà de Sau per motius de seguretat. Els experts alerten que el fang que hi ha a la zona pot ser perillós perquè la gent hi quedi atrapada. La mesura ha estat consensuada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova de Sau i serà efectiva durant 3 setmanes. El 9FM, Meritxell Garriga.
L'accés quedarà totalment restringit com a mínim durant 3 setmanes per motius de seguretat, i és que arran dels treballs que s'estan fent per desembassar l'aigua cap al pantà de Susqueda i per treure els peixos que hi queden, unes 60 tones en total, els fangs que queden al fons i a la llera són densos i perillosos. Alerten que tant les persones com els animals hi poden quedar atrapats. És per això, i amb la previsió que molta gent volgués apropar-se per veure la situació del pantà, que s'ha decidit restringir totalment l'accés a la llera, concretament a menys de 100 metres de la làmina de l'aigua i a l'àrea d'esplai del pantà. S'han instal·lat cartells a la rotonda de Folgueroles alertant dels vehicles que no poden arribar fins al pantà, i també s'han posat un altre a l'aparcament que hi ha abans d'arribar a la presa de Sau. Aquesta mesura arriba després que el cap de setmana passada es decidí recuperar el control d'accés que ja s'havia fet a la zona durant la temporada d'estiu per evitar massificacions que s'acosten al pantà per veure el baix nivell d'aigua en què es troba i també l'església de Sant Romà completament al descobert, el que han anomenat com a turisme de sequera. Pel mateix motiu també quedarà tancat el punt d'informació del pantà.
Salut vacunarà els més petits contra el virus respiratori causant de la bronquiolitis, una malaltia que té una especial incidència en els menors de 2 anys. El conseller Manel Balcells també ha anunciat que la comissió tècnica ha decidit desactivar la fase de prealerta del Procicat per la Covid-19 pràcticament després de l'inici de l'estat d'alarma. Liam Pallarès.
El conseller de Salut, Manel Balcells, no ha donat massa detalls sobre la qüestió, però ha explicat que seguiran l'exemple de Galícia, que va anunciar dimecres la posada en marxa de les vacunacions durant la tardor. Balcells ho ha dit a la Vall d'Aran.
Els de Galícia se'ns han adelantat una mica també, però per poquet, per poquet. És una mesura que tenim prevista també i que l'anunciarem també en temps i forma, però ho tenim tot preparat perquè així passi.
Balcells ha comunicat després de 3 anys la fi de l'estat de prealerta sanitària del Procicat per la Covid-19. El conseller ha assegurat que cal aprendre d'aquesta pandèmia i enfortir el sistema sanitari.
És un abans i un després, jo diria, pel conjunt de la ciutadania d'aquí i de tot arreu, i que hem d'aprendre lliçons. Aquesta pandèmia ens ha marcat. Hem de saber com afrontar futures pandèmies, sobretot com hem de tractar la nostra gent gran, a la gent de les residències. El conjunt del sistema sanitari s'ha d'enfortir, i ara ens toca això, ens toca aquest repte d'enfortir el sistema sanitari.
En les seves declaracions, Balcells ha volgut agrair l'esforç de la ciutadania i dels professionals sanitaris durant tot aquest període pandèmic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Presó provisional per 3 detinguts relacionats amb la desaparició d'un home de Torreforta, el cadàver del qual va aparèixer aquest dimarts en un pou a 21 metres de profunditat, al Perelló.
La víctima havia desaparegut al barri de Torreforta el mes de maig de l'any passat. El seu cadàver va aparèixer en un pou prop d'una caseta de la zona de platges del Perelló, al Baix Ebre. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. Ahir es va aixecar el secret de sumari. Ara el cas passarà a mans dels jutjats de Tarragona.
En territori, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha enviat aquest divendres un missatge tranquil·litzador a l'Ajuntament de Valls després que ahir, juntament amb les associacions veïnals, alertessin en una roda de premsa que el futur recorregut dels trens de mercaderies del corredor mediterrani podrien atravessar la ciutat. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
En aquest aspecte, des del consistori lamentaven que el Ministeri no se'ls informés del projecte. Avui, però, el secretari general d'Estat d'Infraestructura, Xavier Flores, s'ha posat a disposició de l'alcaldessa per a qualsevol informació i ha aclarit que en cap cas es contempla que aquests trens passin per Valls.
Vaig aclarir això perquè també crec que, bueno, evidentment tinc una bona relació amb l'alcaldessa, amb l'Ajuntament de Valls, i estic a la seva disponibilitat quan vulguin qualsevol precisió i parlar-ne. Però sí que aclariria, no hi ha traçats del corredor mediterrani, el corredor mediterrani no passa per Valls i no passarà. O sigui, s'ha fet un estudi d'alternatives, que hi havia moltes alternatives respecte a l'opció per l'interior, de mercaderies, de com passar un bypass de mercaderies per l'interior. Hem estudiat moltes alternatives, però que sí que puc avançar que ara estem treballant amb una voluntat de definir l'alternativa.
Flores ha avançat que l'estiu tindran definida una alternativa al projecte de mercaderies i ha remarcat que amb l'estudi formatiu del ramal ferroviari de Picamoixons permetrà una millor connectivitat entre Valls, Reus i Tarragona pel que fa al transport de viatgers de Rodalies.
També la Generalitat i l'Arxiu Tarradellas de Poblet han signat aquest divendres un conveni per la memòria democràtica. Gràcies al conveni es dissenyaran de forma conjunta activitats per posar en valor l'etapa republicana i la lluita antifranquista. L'Espluga FM, Pep Morató.
El Memorial Democràtic i l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, situat al monestir de Poblet, han fet palès aquesta tarda la intenció conjunta de recuperar la memòria democràtica del país amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre ambdues parts. D'aquesta manera s'estableix un compromís formal de cooperació que faciliti la recerca, la difusió i el foment de la memòria democràtica. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubassart, en una visita aquesta tarda a l'Arxiu Montserrat Tarradellas, destacava la importància d'aquest conveni.
Aquest conveni volem impulsar actes de sensibilització, actes també de difusió, de recerca en qüestions de memòria democràtica.
Gràcies a aquesta acció es dissenyaran de forma conjunta activitats per posar en valor l'etapa republicana i la lluita antifranquista.
I en marxa la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que enguany compta amb una aportació de la Generalitat de 250.000 euros per fer que el recinte firal augmenti en un 30% el seu espai expositiu. Així ho han explicat l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, durant la inauguració de la 150a edició de la Fira, on han remarcat la seva importància i consolidació. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, Guix ha inaugurat aquest matí la 150a Fira de Sant Josep, remarcant els valors pels quals la Fira porta tants anys duent-se a terme i la seva capacitat d'adaptació durant aquestes dècades.
Des de la Fira de Bestiar en la Mollerussa, que com dèiem acabava de rebre el ferrocarril i veia l'obertura del canal d'Urgell, fins a arribar a l'actual format on la maquinària i els productes agrícoles són els granistes. És una de les principals fires de referència en aquest àmbit i per comprovar-ho doncs només cal veure la qualitat dels expositors i l'interès que genera en el sector.
Durant la inauguració Mas ha posat de manifest la recent aprovació dels pressupostos on s'ha apostat per millores de la ciutat de Mollerussa en la fira amb l'ampliació del recinte perquè els tractors hi tinguin cabuda i en el sector de la pagesia, un sector que constantment es veu afectat ja sigui per la guerra d'Ucraïna, l'increment de preus, de costos de producció o per la incertesa del canvi climàtic. Segons l'alcalde és un sector que reivindica ajuts i acompanyament d'un sistema que a hores d'ara és massa lent, complex i burocratitzat.
En cultura, descoberta una cova amb gravats prehistòrics inèdits de la Febró, al Baix Camp. El complex subterrani de la Cova de la Vila conserva un dels conjunts d'art postpaleolític més importants de l'arc mediterrani. Baix Camp Ràdio, Laura Navarro.
La descoberta dels gravats es va produir el 13 de maig del 2021 en el transcurs d'unes exploracions que van donar a trobar una gatera que donava pas a una sala oval de més de 90 metres quadrats. S'han trobat diferents representacions, com figures zigazagues i trossos lineals, entre altres. Els gravats s'han pogut conservar gràcies a tenir una superfície tova i humida, i els canvis de condicions atmosfèriques a la sala podrien alterar la conservació del panell. Juli Serrano, un dels espeleòlegs, explica com es va trobar els gravats.
El primer que faig és començar a donar una volta per la paret, aviam si allò tenia més continuacions, i vaig veure que no. I llavors, al fixar-me en una de les parets, és com em vaig donar compte de que hi havia una sèrie de ratlles i gravats que al principi no els entenia, però llavors sí que vaig veure que a la banda de baix, sobretot, hi havia dibuixos que jo entenia, com una vaca, com un cavall, i llavors com em vaig donar compte que allò eren uns gravats.
A més, en el marc del Pla de Gestió de l'Art Rupestre de Catalunya, del Departament de Cultura, s'estan duent a terme tasques de protecció del panell, com posant el jaciment com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de zona arqueològica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça femení rep des de les 7 al València a l'estadi Johan Cruyff en el partit que obre la jornada 22 de la Lliga Femenina. Amb el duel al descans, victòria blaugrana per 2-1. Els gols de Rolfo i Marta Torrejón han capgirat la diana inicial del València anotada per Jiménez. Això és el primer equip femení. El masculí rebrà diumenge el Real Madrid al Camp Nou amb la baixa confirmada de Pedri, amb qui no es vol forçar per al retorn després d'un mes lesionat. El president blaugrana, Joan Laporta, ha enviat un missatge a l'afició en què diu que hi ha qui vol desestabilitzar la equip i a mitjà termini apropiar-se del club.
La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu a curt termini desestabilitzar l'equip i a mig termini controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem. Però ara vull que ens concentrem en animar l'equip aquest diumenge. Per tant, culers, aquest diumenge veniu a animar l'equip més que mai.
I avui és vespre de bàsquet, el Barça rep l'Estrella Roja a l'Eurolliga a 8:45 i a l'Aleport té cita el Força Lleida, que juga a la pista de l'Alacant a 8:45. Serà el primer partit dels lleidatans després de la marxa de Michael Carrera al Gran Canària de la Lliga ACB. El Força Lleida encadena 4 victòries i és tercer. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La complicada setmana de l'ICG Força Lleida amb la sortida de Michael Carrera, inesperada i direcció a la CB per incorporar-se a Gran Canària, finalitza aquest divendres amb una cita important per aconseguir no només formar part dels play-offs d'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol, sinó també per tenir el factor pista a favor. Del partit a la pista de l'Alacant, l'actual 8è classificat, i del rival en qüestió, l'entrenador de l'ICG Força Lleida, ja encuentra en deia això.
I, doncs, bueno, s'ha parlat molt del Michael, doncs també volem que es parli de l'equip i segur que anirem allí i competirem, no? I esperem fer un bon partit. Com tot, té la seva part positiva i negativa, no? Ens deixa, doncs, el millor jugador de la categoria a dia d'avui, però, bueno, nosaltres no tenim por tampoc a afrontar el repte, sabem que és una baixa important i ara ens toca, doncs, a tots fer una passa més endavant, doncs el rebot que agafava el Michael, doncs, l'haurem de lluitar entre tots, la cistella en el moment calent, doncs, l'haurem de lluitar entre tots.
L'ICG Força Lleida és tercer amb 16 victòries i 7 derrotes, el partit a la Cana avui a 8:45 del vespre.
I el Port de Vilanova i la Geltrú, el Garraf, acollirà del 14 al 17 de setembre la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica, la que se celebrarà a Barcelona el 2024. Canal Blau, mira cases.
Vilanova es convertirà durant 4 dies en l'escenari de l'estrena dels 6 equips participants que seran a Barcelona aquest estiu i que s'enfrontaran per primera vegada a bord d'embarcacions de la C40. Aquest matí s'ha confirmat el que és una gran oportunitat de promoció per la capital del Garraf, ja que l'Amèrica's Cup és el tercer esdeveniment esportiu mundial amb més audiència, com expliquen l'alcaldessa de la ciutat, Olga Arnau, i el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos.
Suposa un gran honor i una responsabilitat, i això el que representarà, doncs, és una visibilització a tot el món.
Que s'extengui també per les costes catalanes i que el Garraf, el Penedès i Vilanova tingui l'ocasió de celebrar la primera preregata és una gran notícia.
A l'organització de les preliminars de Vilanova i la Geltrú s'hi destinaran 3 milions d'euros per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. La Copa Amèrica és la regata més important i més antiga del món, un trofeu que es disputa des de 1850.
I tanquem amb un apunt de gimnàstica, ja que afecta el viladecanenc Joel Plata, el gimnasta que ha estat intervingut amb èxit aquest divendres d'una fractura de fèmur patida aquest dijous en un accident de trànsit a Portugal. Joel Plata es dirigia amb l'equip espanyol masculí de gimnàstica a una trobada bilateral amb gimnastes portuguesos a Anàdia, a prop de Porto. El gimnasta ha passat aquest divendres a l'àrea de cures intensives de l'Hospital Baixo Bouga de Beiro, on s'espera que es recuperi durant els propers dies. I tanquem amb un apunt de futbol, i és que s'ha conegut avui la primera llista del nou seleccionador espanyol, De La Fuente. S'inclou José Lomato, el davanter de l'Espanyol, que s'estrenarà en una convocatòria, i també hi ha els catalans David Raya, Dani Olmo, Gerard Moreno i Alejandro Valde.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Los Reyes del Mundo, una pel·lícula colombiana guanyadora de la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià. Des de França ens arriba Un Paso Adelante, una ballarina clàssica es lesiona i ha de canviar de vida. I per als aficionats al thriller psicològic s'estrena El Extraño.
Responde, vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo.
La guanyadora del premi a la millor pel·lícula al Festival de Sant Sebastià, Los Reyes del Mundo, és una història sobre desobediència, amistat i resistència. Un grup de nois del carrer de Medellín, sense regne, llei ni família, comencen un viatge a la recerca de la terra promesa. El periple configurarà un conte subversiu entre la realitat i el delit. A Un Paso Adelante, la Liz, amb 26 anys, és una gran ballarina clàssica. Durant una funció, però, pateix una lesió i li diuen que és tan greu que haurà de deixar de ballar. Això farà que la seva vida faci un tomb i que la noia es vegi obligada a reconstruir-se.
Una ballarina contra tu, és possible.
I sabràs tu d'això.
Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
¿Mirando aquí? ¿Cómo?
Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
Hola, cariño. ¿Alguna razón en concreto para estar a oscuras?
El extraño és un thriller psicològic protagonitzat per una jove que estrena apartament amb el seu promès. El que hauria de ser una situació idíl·lica no ho és tant quan la noia comença a sentir-se turmentada per la sensació de ser assetjada per un home que l'observa des de l'edifici del davant.
Nadie se había dado cuenta hasta este momento.